Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 19 de març de 2013. La plaça de Sant Pere del Vaticà acull aquest matí, a partir de 9:45, d'aquí a una hora i mitja, la missa d'inici del Ministeri Patrí de Francesc. Serà una celebració multitudinària que recollirà, sens dubte, l'esperit d'obertura mostrat aquests dies per un nou pontífex que, com ja sabem tots, ha accentuat l'Església pobra entre els pobres, la misericòrdia de Déu i la proximitat amb el poble fidel, en uns missatges on ha recordat, entre moltes altres coses, que la vida és un camí. Aquesta misericòrdia forma part del lema que ha escollit Francesc com a sant pare de l'Església Catòlica, com a bisbe de Roma i pastor d'aquesta Església Universal. Avui també Francesc encomanarà la intercessió de Sant Josep, el patró, precisament, de l'Església Universal, en un dia important que, tot i ser feiner, és l'elegit per un moment tan transcendental en l'inici del pontificat com és aquesta missa. Senzillesa, austeritat i també normalitat en les relacions institucionals. Per exemple, ahir va rebre, sense cap problema, perquè de les tensions passades no cal fer un problema, la presidenta de l'Argentina, Cristina Fernández. El Sant Pare està mostrant el món d'una manera diferent, però també amb estil propi i també amb continuïtat amb Benet XVI, la combinació entre la defensa de les veritats de la fe i també l'obertura al món des de la seva espiritualitat ignasiana de jesuïta. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión a la redacció, al David García i al Ferran Capdevila a la producció i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquesta festivitat de Sant Josep, espòs de Maria, i també en el dia de l'inici del Ministeri Patrí del nou Papa Francesc, una celebració que, recordem, ho transmetrem en directe des de 9:45, comencem, com cada dia, resumint l'actualitat de les últimes hores amb la mirada posada en el Vaticà. El Papa Francesc oficiarà aquest matí la missa d'inici del seu ministeri patrí, una celebració que es preveu multitudinària i enmig d'un nou bany de masses després de l'Àngelus de diumenge passat. Abans de la missa, el pontífex recorrerà durant més d'una hora la plaça de Sant Pere i els carrers annexos del Vaticà per saludar els fidels des d'un vehicle especial.
L'Eucaristia serà en llatí i en grec i l'homilia en italià. Està prevista la participació de desenes de diaques assistents, mig miler de sacerdots concelebrants i 250 bisbes, incloent-hi cardenals i arcabisbes. El recorregut començarà ja a 9:45 i s'allargarà fins a 9:15 quan Francesc entrarà a la Basílica de Sant Pere i baixarà a resar la tomba de l'apòstol Pere. Després, novament a la plaça, se li col·locarà el pali, que és una estola blanca amb creus de seda que es posa sobre les espatlles, i el pit, i també l'anell del pescador, símbol del pontificat. En el cas de Francesc, l'anell serà de plata daurada, segons va dir ahir el portaveu del Vaticà, Federico Lombardi. L'anell és obra de l'artista italià Enrico Manfrini, que havia proposat el model al secretari del Papa, Pau VI, no és la primera vegada que l'anell del pescador serà d'argent, una decisió que es pot interpretar com una nova mostra d'estil més auster del successor de Benet XVI. Ràdio Estel oferirà, com dèiem, en directe a la missa a partir de 9:45 del matí.
La missa d'inici del pontificat de Francesc comptarà amb l'assistència de milers de fidels i de delegacions oficials de 130 països. De casa nostra hi seran presents la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i els prínceps d'Astúries, Felip i Letícia.
L'inici del pontificat del primer papa jesuïta també serà seguida per mandataris, com ara la cancellera alemanya Angela Merkel, el primer ministre francès, Jean-Marc Ayrault, el president de Zimbàbue, Robert Mugabe i el president taiwanès Ma Ying-jeou. Francesc ahir va rebre la presidenta argentina Fernández de Kirchner, escollit com a lema del seu escut papal. El versicle de l'Evangeli de Mateu el va mirar amb misericòrdia i el va elegir, que fa referència a un monjo benedictí del segle VII. L'escut també integra l'emblema dels jesuïtes, ordre al qual pertany el papa Bergoglio. Es tracta d'un sol radiant amb les lletres vermelles IHS, que volen dir Jesús, home i salvador.
Recordeu, amics oients, que des de 9:45, en connexió amb la plaça de Sant Pere del Vaticà, us oferirem en directe l'Eucaristia d'inici del Ministeri Patrí del nou papa Francesc. Sentirem la paraula de Déu en diverses llengües, l'Evangeli en grec, llengua en la qual van ser escrits aquests textos, i l'homilia en italià, una homilia que ha estat ja escrita, segons va dir ahir el portaveu Federico Lombardi, però que tindrà marge per a la improvisació, segons el que ens està mostrant aquests dies el papa Francesc. Estem pendents de connectar amb Samuel Gutiérrez, però mentre no sigui possible, seguirem ara amb altres informacions d'aquest matí. Comencem aquest bloc explicant-vos que el conseller de la presidència, Francesc Homs, va reclamar ahir al govern espanyol que flexibilitzi l'objectiu de dèficit a les comunitats autònomes ara mateix i que no esperi que Brussel·les ho autoritzi.
Homs va dir que l'executiu de Rajoy té prou marge per fer-ho després que l'any passat el 71% de l'ajust del dèficit el van fer les comunitats autònomes. El portaveu creu que el 0,7% d'ajust que l'executiu espanyol imposa actualment és inassumible sense desmantellar l'estat del benestar i ha proposat també a Mariano Rajoy deixar de gastar en defensa. Segons el conseller, cal reequilibrar les retallades i que hi hagi proporcionalitat.
La presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, i l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Maria Victòria Álvarez, van reconèixer ahir les seves veus en l'enregistrament que es va fer al restaurant La Camarga l'any 2010.
Totes dues van declarar com a testimonis al jutjat que investiga el suposat espionatge al restaurant La Camarga l'any 2010 arran de la querella contra l'agència de detectius Método 3 que va presentar el Partit Popular.
El govern dels Estats Units té un informe acadèmic que avalua el procés sobiranista de Catalunya i d'altres nacions d'Europa, com ara Escòcia i Flandes. El document apunta que les lleis dels estats europeus s'hauran d'anar adaptant a les demandes de cada territori. Sobre Catalunya, considera preocupant la negativa del govern espanyol a permetre un referèndum perquè els catalans decideixin el seu futur.
L'autor de l'informe és el professor Christopher Connolly, assessor de l'oficina del fiscal del districte sud de Nova York. A l'estudi consta l'auge del separatisme en tres de les nacions sense estats més prominents, en referència a Catalunya, Escòcia i Flandes. El professor manté que l'autodeterminació com a puntual de la retòrica política en llocs com Catalunya té una utilitat limitada legalment perquè desafia el principi de sobirania i també integritat territorial recollits a la llei internacional. Tot i això, afegeix que aquest marc legal està en discussió per la naturalesa canviant del concepte d'estat a Europa.
Les indagacions policials apunten que una dona que ha estat trobada morta, va ser ahir concretament al seu domicili de Reus, ha estat víctima d'un crim masclista i ha estat detinguda ja l'exparella d'aquesta dona.
La dona, nascuda l'any 1975, s'havia separat feia un mes, tenia una filla de 2 anys i ha estat la seva germana qui l'ha trobat al bany del seu domicili. Ho va fer ahir amb diverses ferides d'arma blanca, malgrat que en un primer moment s'havia pensat en un accident domèstic. Les indagacions policials s'encaminen ara a considerar el crim com un acte de violència masclista i, de fet, el principal sospitós és l'exparella de la víctima. Alguns veïns han comentat als mitjans de comunicació desplaçats fins al lloc dels fets que havien sentit crits a l'interior del domicili cap al migdia.
Els treballadors d'Aircross a Flix continuen en vaga indefinida des d'ahir contra el que consideren l'enroc de l'empresa pel que fa al nombre d'acomiadaments a la factoria de la Ribera d'Ebre. Mentrestant, l'Ajuntament de la localitat ha acordat una vaga de fam en solidaritat amb aquests treballadors.
Es tracta d'una nova mesura de pressió de cara a les últimes negociacions de l'ERO d'Aircross, que per ara afecta 65 treballadors. Per la seva part, els empleats que segueixen, com dèiem, en aquesta vaga indefinida, demanen que hi hagi menys acomiadaments i que l'empresa es plantegi prejubilació.
I Josep Maria Benet i Jornet ha estat distingit amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2013, segons va anunciar ahir la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals.
El dramaturg i escriptor nascut a Barcelona l'any 1940 va debutar amb una vella coneguda olor. l'any 1964, amb la qual va guanyar el Premi Josep Maria de Sagarra, i des d'aleshores la seva carrera s'ha centrat sobretot en el teatre, recentment amb Dues dones que ballen. És autor de més de 16 obres teatrals traduïdes a diverses llengües. A més, és autor també de diversos guions d'èxit per a televisió, com per exemple Poble Nou, Vent del Pla, Laberint d'ombres o El cor de la ciutat. El jurat li ha concedit el premi per la qualitat, extensió, varietat i coherència de la seva obra amb continuïtat infatigable i fidel al teatre de text, que l'ha convertit en referència del patrimoni teatral contemporani. El lliurament del premi de 15.000 euros es farà el dia 11 de juny al Palau de la Música Catalana.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts, dia de Sant Josep. El jutge que instrueix el cas Nós, José Castro, ha accedit a l'arxiu provisional de la causa en relació amb l'empresari català Joaquim Buxareu i el consultor Valentí Giró, i aixeca la imputació a tots dos en la investigació sobre l'Institut Nós.
El jutge acorda el sobreseïment provisional de la causa en relació amb aquests dos imputats després que tots dos prestessin declaració voluntàriament als jutjats i corregissin el testimoni inicial que havia ofert en aquesta causa, que investiga el presumpte desviament de fons públics a l'Institut Nós que va presidir Iñaki Urdangarín. El jutge destaca que els dos tenen en comú haver sucumbit a les proposicions plantejades per Urdangarín com favors d'aparença innòcua i també haver-se prestat a donar com a testimonis unes versions dels fets que coincidissin amb les dels altres persones, raó per la qual el magistrat va decidir imputar-los, sense perjudici que pugui canviar de criteri si s'incorporen a la causa noves dades que ho fessin aconsellable. El jutge Castro ha arxivat el cas per tots dos.
El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers ha negat rotundament que el titular d'aquest ministeri, José Manuel García Margallo, encarregués cap gestió a la princesa alemanya Corina Jussain-Wittgenstein.
El diari El Mundo va publicar ahir que l'amiga del rei Joan Carles hauria fet d'intermediari amb els Emirats Petrolers del Golf de Pèrsic. Un portaveu d'Exteriors ha reiterat la inexistència d'aquestes gestions per tercera vegada. Recordem que el 25 de febrer passat, García Margallo ja va confirmar que no tenia notícies d'uns suposats tràmits realitzats per Corina a favor d'Espanya, i fa pocs dies, en la sessió de control al Senat, va tornar a negar-ho responent a una pregunta del senador del PNB, Iñaki Anasagasti, especificant que el Ministeri no té cap partida destinada a pagar els serveis de lobistes o d'intermediaris internacionals.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. Ens comenta el nostre enviat especial Samuel Gutiérrez que la plaça de Sant Pere del Vaticà està plena. Se superarà de llarg la xifra de 300.000 persones que hi va haver diumenge en el primer Àngelus. Després intentarem connectar, si és possible, abans de la celebració, que com dèiem us oferirem en directe a 9:45. Abans, però, hi haurà aquest passeig en cotxe del Papa Francesc davant de la multitud, i també intentarem explicar-vos el que vagi passant en directe, encara que sigui en el cas dels minuts abans de la missa, parcialment. I mentrestant, ara altres notícies de l'àmbit internacional. Xipre continua en el primer pla de l'actualitat perquè els ministres de Finances de l'Eurozona han acceptat que aquest país, Xipre, apliqui la taxa bancària al seu criteri i que els dipòsits inferiors als 100.000 euros quedin exclosos de l'impost únic que preveia imposar-los.
Els membres de l'Eurogrup es van reunir ahir al vespre per videoconferència per analitzar el rescat de Xipre i van donar, finalment, el vistiplau als canvis introduïts a última hora pel govern de l'illa. Així, el Parlament xipriota podria donar-hi llum verda avui mateix amb novetats importants, com ara la de deslliurar de la taxa als titulars de dipòsits de menys de 100.000 euros. El comunicat de l'Eurogrup insta Xipre a aplicar la taxa de forma més progressiva, però no indica exactament en quins trams es farà, decisió que correspondrà al govern xipriota. Les noves mesures busquen recaptar uns 5.800 milions que aniran directament a ajudar els bancs. A més, l'Eurozona i el Fons Monetari Internacional posaran també 10.000 milions més per aquest rescat.
El Parlament israelià, la Knesset, va donar suport ahir al nou govern del primer ministre Benjamin Netanyahu per 68 vots a favor i 48 en contra.
La votació, a la qual s'hi van absentar diversos diputats, es va produir al final d'una sessió en la qual el primer ministre va repassar les línies generals del seu nou executiu i va presentar també els 21 ministres que l'acompanyaran a la recerca en la tercera legislatura al capdavant del govern. L'aprovació de l'executiu, el primer des de l'any 1977 que inicia una legislatura sense cap partit jueu ultraortodox, es produeix dos dies abans de la visita a Israel del president dels Estats Units, Barack Obama.
I almenys 16 persones han mort i 5 més han desaparegut per les pluges en les últimes hores a la ciutat de Petrópolis, al Brasil, situada 65 quilòmetres al nord de l'estat de Rio de Janeiro.
La presidenta del país, Dilma Rousseff, que es troba a Roma, ha negat que les morts es deguin a deficiències estructurals del país i ha afirmat que l'ésser humà no pot impedir el desastre.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un quart de nou, ara sí que hem pogut connectar amb Samuel Gutiérrez, enviat especial de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Es troba ja a la plaça de Sant Pere, plena de gom a gom. Des d'allà ens en parla en directe breument. Samuel, bon dia.
Bon dia, Ignasi. Doncs comença a estar bastant pleneta de gom a gom, però encara queden espais perquè la gent va entrant poquet a poquet, ho estan fent també molt bé, doncs, dosificadament, perquè no hi hagi aglomeracions com ha passat altres vegades, no? Aquí, a la cua, hi ha gent des de les 5 del matí o 4:45 esperant que obrissin també els voltants del Vaticà per poder entrar en aquesta plaça de Sant Pere, que avui donarà la benvinguda a aquest papa francès nostre i escoltarà amb atenció aquestes paraules primera homilia del papa francès, missa d'inici de pontificat aquí a Roma.
Moltes gràcies, Samuel, per aquesta informació d'última hora des de la plaça de Sant Pere del Vaticà. Seguirem molt pendents de les novetats. Segons la informació de què disposem nosaltres, a 9:15 ja el papa francès es farà present per aquella zona, no? Primer donarà la volta per la plaça, després anirà a la basílica de Sant Pere a pregar a la tomba de l'apòstol, perdó.
Tenir una informació boníssima. De fet, la gent ja està preparada, molt ben situada a les zones en les quals podria passar per poder saludar-la, per poder una miqueta fer un crit d'alegria i de recolzament. Precisament ara fa uns moments parlàvem amb un grup de 50 nois del Col·legi Alpinar de Nostra Senyora de Valldoreix, Sant Cugat, i que havien vingut especialment, bueno, tenia aquest viatge programat feia temps, però ha coincidit amb el del Papa, i estan aquí des de les 3, que s'han aixecat, han vingut ben d'hora, amb les religioses, amb més de 50 alumnes, expectants, no?, per veure si poden fer una foto o poden saludar al successor de Pere, no? Tothom també espera, assajant la coral que interpretarà alguns cants al llarg de la dia, doncs quan soni aquest Tue Petrus, no? I el Sant Pare passa pels voltants de la plaça, saludant a la gent en la seva proximitat, la seva senzillesa, i són les característiques d'un inici de pontificat, doncs que tothom espera amb molta, molta, molta expectació.
Moltes gràcies, Samuel, novament. Seguirem pendents, com dèiem. Una abraçada i nosaltres connectarem ja per oferir íntegrament la celebració a 9:15, però si abans hi ha novetat o algun element informatiu important, no dubtis a demanar-nos pas. Bon dia.
Bon dia.
Passant 2 minuts d'un quart de nou, ara els esports i després les portades per enllaçar ja amb l'entrevista i la tertúlia. Setmana de compromisos internacionals de seleccions i, per tant, lliga aturada, com sempre el Barça pateix un important èxode de jugadors.
A la sessió d'ahir al matí només hi va haver, de fet, 2 jugadors del primer equip, a Vidal, que s'espera que ben aviat entri en les convocatòries, i també Jonathan Dos Santos. També es va quedar Pinto, que va treballar, això sí, al gimnàs. Els convocats per Espanya jugaran 2 partits de classificació per al Mundial, el primer divendres contra Finlàndia i el segon dimarts a París contra França. Per cert, que Roura i Altimira s'han vist obligats a treballar amb els jugadors del B. S'espera que quan tornin els internacionals ja es puguin entrenar a les ordres de Tito Vilanova. nova.
I un apunt de ciclisme, el corredor belga Jani Mertsman, de l'equip Omega Pharma, es va emportar la primera etapa i el lideratge de la Volta a Catalunya en una jornada en què els favorits van aconseguir els primers avantatges amb el gran grup en culminar una escapada en els quilòmetres finals.
Mertsman va guanyar la primera jornada de 159 quilòmetres amb inici final a Calella per davant de l'italià de l'Astana Valerio Agnoli del murcià Alejandro Valverde de Movistar.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia a Xipre obliga la zona euro a revisar la taxa sobre l'estalvi. El periòdico La Unió Europea suavitza l'impacte del rescat a Xipre. Al Punt Avui, la Unió Europea recondueix el càstig a Xipre per evitar l'alarma. Diari Ara, tensió al govern, referint-se al govern català sobre la reunió secreta de dissabte a Pedralbes, diu, entre altres coses, que Ortega, Pelegrí, Puig i Vila defensen que ara cal prioritzar l'eix social. El País, la Unió Europea rectifica i demana a Xipre salvar el petit estalviador. El Mundo, la Unió Europea proposa a Xipre que confisqui només els rics. Diari ABC, amb una imatge del Papa Francesc i la presidenta de l'Argentina, Cristina Fernández, titula «Cristina no va estar a l'alçada». I es va referir al Papa com a Jorge va fer excessives bromes i no va saber estar, com diu aquest diari, a l'alçada. I finalment La Razón, també amb una imatge de Cristina Fernández i el Papa Francesc, titula «Viatge de luxe per veure el Papa dels pobres», referint-se també a la mandatària argentina. Ara, després d'aquest repàs, de seguida els serveis i després entrevistem la superiora de les Mares dels Desemparats, comunitat que atén el Santuari Barceloní de Sant Josep de la Muntanya, un santuari que viu avui, una gran festa amb l'Eucaristia solemne a les 12 del migdia.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Setmana fantàstica al Corte Inglés.
Fins al 24 de març, 20% de descompte en una selecció de bicicletes de passeig i plegables de les marques Boomerang i BH.
I més descomptes en decoració, parament, electrònica, electrodomèstics...
Tot el que casa teva necessita ho tens a la Setmana fantàstica del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 7 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem a la ronda litoral de Barcelona a causa d'un vehicle avariat. Ara hi ha cua important entre Zona Franca i el Moll de la Fusta. Això a la ronda litoral, sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat, com dèiem, a causa d'un vehicle avariat. Retencions entre Zona Franca i el Moll de la Fusta. En direcció contrària, aturades potser més habituals entre Prim i la Barceloneta. Ara s'ha carregat un pèl la ronda de dalt. També hi ha trams de retencions entre Horta i Sant Gervasi. Pel que fa a les vies que entren per l'extrem sud de Barcelona, alguna incidència tenim a l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi. Hi ha una cua important de més de 4 quilòmetres, ara ja gairebé des de Gavà a Sant Boi. S'ha complicat el trànsit, com us dèiem, alguna cosa ha passat a l'autopista del Garraf, a Sant Boi, venint cap a Barcelona. Acabem amb dues vies més, autovia A2, aturada Espallejà, Sant Feliu, i també B23 amb retencions intermitents, Molins de Rei, Sant Feliu, i més endavant entre Esplugues i la Diagonal. És tot des de RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències a destacar, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, una informació d'interès pels usuaris dels tramvies. Tram ha renovat el seu web i l'ha convertit en una plataforma on trobar tota la informació relacionada amb el tramvia, amb horaris en temps real, accés a l'oficina d'informació al client i on podeu deixar qualsevol comentari a través de les xarxes socials Facebook i Twitter. Entreu al nou web www.tram.cat. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió per a les properes hores. Aquesta nit passada ha estat més freda que les anteriors, últimes, i aquest matí també és i serà fred. Cal, doncs, abrigar-se. Els valors seran de 0 graus a l'interior de Catalunya i més suaus a la costa, uns 10 graus de temperatures màximes. El temps serà assolellat, això sí, però els núvols augmentaran a partir de la tarda. Només cap al vespre obrirem el paraigua a l'extrem sud del país. L'ambient al migdia serà suau i se superaran aquests 10 graus en algunes zones, especialment a la costa.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Avui, festa de Sant Josep, l'Associació de Devots de Sant Josep i les Mares dels Desemparats i de Sant Josep de la Muntanya estan de festa, juntament amb tota l'Església Universal, per aquest sant de referència teològica, espiritual i pastoral. Sant Josep és bàsic per entendre precisament l'encarnació de Jesús i la seva presència en el món. D'aquest santuari que hi ha a prop de la plaça Lesseps, a la zona alta del barri de Gràcia de Barcelona, i de la celebració que acull avui, així com de la seva tasca social, parlem breument amb la superiora de la comunitat de Sant Josep de la Muntanya, Paloma García. Mare Paloma García, bon dia i bona festa de Sant Josep.
Muchas gracias, Ignasi, bon dia.
Primer de tot, avui hi ha diferents celebracions, però sobretot hi ha la missa solemne a les 12, presidida pel bisbe Joan Godayol, salesià, bisbe emèrit de la diòcesi peruana de Yabiri.
Sí, exactamente. A las 12 tenemos, como siempre, tenemos Eucaristía, la hemos tenido ya a las 8 de la mañana, a las 10, pero la Eucaristía solemne, que el tiempo yo creo que lo va a permitir sin ningún problema perfectamente, es aquí a las 12 en la explanada, que es la misa solemne, la que generalmente la que viene más gente siempre.
I és una explanada, la del vostre jardí, el vostre recinte, que es queda petita perquè s'omple de gent.
Sí, hombre, eso seguro. Mira, ponemos siempre, a mí me llama mucho la atención de esta fiesta, que a pesar de ser un día laborable aquí en Cataluña, como en otras muchas comunidades, ponemos cerca de 1.100 sillas y se quedan gente de pie, se queda siempre mucha gente de pie. Eso dice mucho, ¿no?, del cariño que tiene la gente a San José y de la devoción que hay hacia este santuario, pues es algo que te llena de gozo.
Diumenge, abans d'ahir, a la Basílica de la Sagrada Família, poc abans de començar la missa presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac, una celebració del Dia del Seminari, on van ser ordenats dos diaques i on es va recordar també el nou papa Francesc, va arribar una imatge de Sant Josep que s'havia passejat en processó entre els aplaudiments de la gent. Ens pot explicar una mica aquesta tradició de fer la processó?
Mira, es el segundo año que la Asociación de San José y la Comunidad de las Madres, conjuntamente con la Asociación también de los Jóvenes de San José, sacamos, bueno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sale la imagen de San José de la Montaña en procesión por las calles de Barcelona, recorriendo parte de la Diagonal, la calle Provenza, el Paseo de San Juan, hasta llegar a la Sagrada Familia, donde coincidiendo con el día del seminario, San José, al ser también patrono del seminario, pues preside la Eucaristía que pudo celebrar el pasado domingo el señor cardenal, en la que también hubo, como bien dicen, la ordenación de dos diáconos, Y bueno, San José es el que preside, ¿no? Un poco para bendecir a toda la familia del seminario, para bendecir a todos los devotos. Y la realidad es que es un gozo, porque ver cerca, que se dice también pronto, ¿no? Ver cerca de 2.000 personas acompañando la imagen por las calles, pues es algo que te llena de alegría.
Parlem breument, ja per anar acabant, Mare Paloma García, superior sí. de la comunitat de Sant Josep de la Muntanya a Barcelona, de la petita història d'aquest santuari i de la tasca social que vostès fan, acollint nens i nenes de famílies que no tenen recursos o nens i nenes literalment abandonats, no?, en sí. alguns casos.
Más que bien que no tengan recursos, digamos que provienen de familias desestructuradas.
Sí.
Vale, entonces, sí que avanza. Hace tiempo hablábamos de problemas a lo mejor más de tipo económico. Hoy en día lo que hablamos son de problemas mucho más de tipo moral, mucho más de tipo moral, que por diversas circunstancias que viven desgraciadamente la familia, los padres, pues es conveniente que los chavales, que los niños y niñas no estén en ese entorno. Y son chavales todo lo que se llaman hoy en día de protección oficial, o sea, tutelados por la Generalitat de Cataluña. Entonces, por decirlo de alguna forma, ellos cogen el caso y nos vienen a nosotros.
Ajá.
Somos uno de los centros a los que vienen.
¿Y cuántos tienen en aquests moments acollits?
60.
Molt bé. Aquests nens es faran presents avui a la missa de 12.
Sí, hombre, claro, uh-huh. es el... Bueno, ellos un poco, por decirlo de alguna forma, como que aquí es día laborable, nosotros lo que hacemos con ellos es un poco de vida ordinaria, ¿no? Celebramos durante toda la semana con ellos, ellos van al colegio, la mayoría, y lo que hacemos sí que es celebrarlo por la tarde, en la procesión, en toda la solemnidad, en todos los actos también conmemorativos que hay por la tarde, en la Eucaristía de la tarde, no les cortamos el ritmo, porque muchos de ellos también están en épocas de exámenes y es un poco jaleo, ¿no?, con tantos colegios, pero bueno, participan activamente en todo el día y durante toda la fiesta, lo viven bien, ¿eh?
I tant. Bé, i del que és la congregació de les Mares dels Desemparats i del Convent de Sant Josep de la Muntanya, faci'ns una mica 5 cèntims de la seva història. Quants anys fa que vostès estan presents aquí a Barcelona?
Pues mira, aquí en Barcelona, en el santuario, que antiguamente, esto era la calle de la Mina, se conocía como la Montaña Pelada, en la Villa de Gracia, te hablo del año cerca de 1896, hablamos de esa época, es cuando las madres se vienen a vivir a esta parte, ¿no?, de Barcelona, de la Vía de Gracia antiguamente, y desde ese momento en que nuestra fundadora le cede en ese terreno porque salían de la calle San Salvador, que era donde estaban, con las niñas, ella vio la posibilidad en ese terreno tan grande de poder compaginar la labor social que llevábamos con lo que ella hacía ilusión, que era como poder tener un espacio, dar un espacio donde pudiese realizar todo el amor que ella tenía hacia San José, ¿no? Y era una mujer que tenía mucha visión de futuro, la Beata Petra, y, por decirlo de alguna forma, ¿cómo te lo explicaría? Como que vio rápidamente, captó la sensación de levantar aquí un santuario que fuese un foco josefino. Yo recuerdo una charla de un religioso de Mañanet, que nos dio aquí en el santuario, que decía Barcelona tenía dos grandes focos que se estaban construyendo. Uno era el Tibidabo, la Sagrada Familia, dedicado uno al Sagrado Corazón, dedicado a la Sagrada Familia, también a la Sagrada Familia, Montserrat. Faltaba como algo para el patrón de la casa, ¿no? Y así supo ver la Beata Petra muy bien, claramente, este foco josefino que sería y sigue siendo todavía hoy el santuario.
La Beata Petra, efectivament, és la fundadora de les Mares dels Desemparats. Per tant, tenim a Barcelona aquest santuari centenari, el de Sant Josep de la Muntanya, des del qual les Mares dels Desemparats de Sant Josep de la Muntanya acullen en aquests moments una 60 de nens i nenes de famílies desestructurades i durant la seva llarga història han acollit nens i nenes afectats per tota mena de problemàtiques familiars i socials. Moltes gràcies, Mare Paloma García, superiora de la comunitat de Sant Josep de la Muntanya a Barcelona. Gràcia,
una abraçada.
Bona festa de Sant Josep i que vagi bé la missa de 12 a Sant Josep de la Muntanya, entrant per la travessera de dalt, allà a prop de la plaça Les Serps, pels qui vulguin anar-hi avui, si algú que ens escolta s'anima.
I tanto que sí.
Adéu-siau, molt
bon
dia.
Moltes gràcies, Ignasi, bon dia.
Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Sí.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, a Hipercor, només fins al 27 de març, tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes d'alimentació, bazar i tèxtil.
20% de bonificació per bescanviar les teves properes compres d'Hipercor del 28 de març al 10 d'abril.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts de 9:15, comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, en aquest dia també molt especial, com està passant sovint des de l'11 de febrer passat, quan Benet XVI anunciava la seva renúncia. Hem tingut uns dies molt intensos per a l'Església i per a tot el món, i avui també és notícia el nou Papa Francesc, perquè d'aquí a poc menys d'una hora comença la missa de l'inici del seu pontificat, la missa de l'inici del Ministeri Patrí de Francesc. A la tertúlia d'actualitat, on parlarem molt d'aquest tema, són presents avui l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia, senyor Marriera.
Hola, molt bon dia a tots.
I també l'advocat i membre del Consell de Direcció del Partit Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Senyor de Veciana, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Bé, què els suggereix o quina opinió tenen del nou Papa Francesc, ja que avui em sembla que en el cas de vostès dos és la primera vegada que poden fer aquesta valoració aquí a Ràdio Estel. Senyor Marriera, per exemple.
Sí. Bé, jo sí, és la primera vegada que... Em sembla que la vegada que tenia que vindre, després no vaig vindre, que va ser el moment de la fumada i tot això.
Sí,
no?
Va ser dimecres passat, exacte. Encara no fa una setmana.
Exactament. Aleshores, bé, jo el que sí he notat és un canvi una mica d'estil, no? Fins i tot quan vaig veure per la televisió la seva sortida al balcó, que fins i tot històricament... jo he vist fotografies que semblava que alguns altres papes portaven a sobre del traixo blanc una espècie de cosa aquí als ombros, no sé com se diu, eh? Si anaven tots iguals, i ell ja va trencar aquest estil amb l'indumentària, no? Si anava simplement tot blanc, no? Després també un detall de, me'n sembla, una creu que semblava de plata, no era d'or, no sé del que era, però es veia més senzilla.
De plata negra, sí.
Que sí?
Tot i que algú al veure les imatges ens va preguntar si era de fusta, però hem aclarit després que era de plata negra.
Però sí.
Però
veia
ja era una altra...
més senzilla que amb altres papes anteriors, que era or, potser era or. No?
A més, aquesta creu era la mateixa que portava ell com a arcabisbe de Buenos Aires.
Exacte. Per tant, la primera imatge, no? Dius, bueno, aquest home ja et surt d'una forma més senzilla... amb l'indumentària. Diuen, l'hàbito nace el monje, evidentment, no?
Certament.
Però, bé, a vegades sí, A vegades són uns símbols, no deixen de ser uns símbols. Després, amb la forma d'expressar-se i la forma de les primeres paraules que va dir, clar, va demanar que el poble, és a dir, que els fidels recessin per ell. Per tant, això significa, ja és un significat, un símbol molt diferent, no? Sí, jo vaig veure una sensació d'humilitat, en primer lloc, no? I després té una certa sensació de simpatia, que això també és molt important, no? Jo li he notat pues, que té una certa simpatia, evidentment també és una persona llatina, i això també fa que doni pues, un aire diferent, potser, el resta de més serietat, no? Jo crec que aquest papa també ha dit algunes paraules importants, no?, aquests últims dies, que ell vol ser una eclesia dels pobres, i això és molt important, no? Per tant, jo noto un canvi, i aquest canvi espero que serà per bé.
Canvi en forma de més proximitat, no?, del
més
papa.
Més proximitat als fidels, no?
Senyor de Baciana, com
doncs,
ho veu vostè?
Coincideixo amb el senyor Marriera. No diré res original que no s'hagi dit aquests dies. Doncs, també insistir amb aquesta presentació de connexió amb la realitat. Jo crec que aquest papa, venim d'un papa que el seu signe era la intel·lectualitat. Aquest jo crec que és un papa que està molt connectat amb la realitat del poble, ve d'un país que ha patit una crisi molt important, com és Argentina, amb un continent amb ebullició, on hi ha una pressió molt forta de les esglésies protestants. Per tant, també coneix molt bé quina és la qüestió de l'evangelització al món. I després l'elecció dels símbols, no? El que deia el senyor Marriera, diguéssim, d'aquelles presenters, doncs, amb aquesta modèstia, doncs, amb els elements ornamentals, i després l'elecció del nom, l'elecció del lema, les seves primeres paraules, doncs, adreçant-se a l'església dels pobres. Jo crec que és el papa que tots volíem tenir i que de fet tenim, i que jo tinc moltes esperances, doncs, de que serà aquell revulsiu com ho va ser Joan XXIII amb el Concili Vaticà II, no? És a dir, poder, no sé si el farà o no farà un concili, però sí que crec que ell té les formes i la intel·ligència, perquè una altra cosa que també crec que s'ha de destacar d'aquest papa és la intel·ligència, aquesta ironia que evidentment pot ser llatina, no? Però jo crec que també és un signe d'intel·ligència, i aquest papa està dotat d'aquesta intel·ligència, doncs sabrà portar a l'Església aquest segle XXI amb aquestes exigències del nou món. Vaja, jo estic content, molt content en aquest sentit, i celebro, doncs, aquesta elecció, i li desitjo molta sort al papa.
Avui la missa de l'inici del pontificat segurament combinarà imatges de senzillesa del nou pontífex amb protocol, perquè hi ha delegacions de caps d'estat o de govern de 150 països, gairebé, en total, però la majoria porten els seus caps de govern o els seus primers ministres d'aquests 150 països.
Efectivament. Bueno, com deia el senyor Marriera, és un estat també el Vaticà, no? Clar, aquí hi ha aquesta doble vessant de ser l'Església Universal i que, per tant, doncs, tots els països tenim hi ha catòlics, i que, per tant, hi ha aquesta connexió, diguéssim, espiritual i aquesta necessitat de representació, però, a més, és un estat, i un estat important al món. Poder no és territorialment, és evident que no, però sí que té una autoritat que es diu en dret internacional, i el que diu el papa com a cap d'aquest de l'estat del Vaticà, doncs, té un pes. I per tant, doncs, té aquesta lògica. I, evidentment, doncs, a més, no s'escull un papa que cada dia, per tant, és evident que estigui tothom ben representat.
Sí, sí, totalment d'acord. Esclar, 150 representants de països donen importància a l'acte, no? Jo crec que tots els països tenen un cert interès d'estar allà, no? Perquè, evidentment, el Vaticà, com tu deies, és un estat petit, des d'un punt de vista territorial, però des d'un punt de vista d'influència, és molt important, perquè, esclar, la influència és religiosa i és a tot el món, evidentment.
També hi ha temes socials, morals...
Exactament. Aleshores, els temes morals i molt socials en els països en vies de desenvolupament, per exemple, no? Països llatinoamericans o països asiàtics i Àfrica, cada vegada s'està veient que el catolicisme està creixent, no? També, i aleshores la influència d'aquests països, que fins ara sempre havíem vist històricament que només era papes de Roma, molt italians, després europeus, i ara, bueno, sembla que cada vegada, pues, també és més global, no? Si la Iglesia Catòlica està representada des d'un punt de vista més globalitzat i més universal, no?
Els va sorprendre a vostès l'elecció d'aquest papa, del papa Bergoglio? Havien sentit parlar d'ell?
Jo no el coneixia, personalment. Bueno, personalment, no l'havia llegit enlloc, el seu nom,
Sí, sí.
Però sonaven algun brasiler, semblava.
I sonava el cardenal Odilo Scherer, de Sao Paulo.
A mi hauria estat una certa il·lusió. Dic, mira, jo creia que podia ser bo, no?, el brasiler aquest, no? L'argentí, en aquest cas concret el papa francès, aquest no l'havia llegit per lloc. Però, bueno, és bastant similar. Dius, bueno, Brasil, Argentina, no deixa de ser, pues, una regió creixent.
Sí, sí, una zona emergent del
Exacte,
món
emergent.
I amb molta presència de catòlics.
No hi ha dubte que va ser una sorpresa, perquè recordeu aquell tuit o aquella salutació que es va fer des d'Itàlia amb un papable italià, ara no recordaré.
Àngelo Scola.
Exacte.
Sí.
Per tant, Podria ser, va ser una vedada, un excés, una precipitació de per part de Colòmbia, però això demostra com es van trencar les travesses que s'havien fet. Bueno, la famosa frase, no?, que aquí entre papa surt cardenal, sí. Doncs en aquest cas també s'ha fet evident. I després també, doncs, després quan ens han explicat molt per sobre com funciona un conclave per dintre, doncs comprens, diguéssim, com s'han anat produint aquesta majoria fins a arribar amb aquest papa, i diguéssim que és fruit d'unes negociacions o d'uns diàlegs de quina és la figura que pot ser més adequada en aquell moment per l'Església. Per tant, jo crec que sí que és una sorpresa. Jo, com passa com el senyor Marriera, no tenia clar quin papa tenia que ser. Sí que sabia més o menys el que creia jo que convenia, però vaja, aquest crec que s'adapta perfectament amb aquest ideal que tots teníem de que no tenia que ser europeu, que tenia que tenir una connexió molt amb la gent del carrer, amb la gent del poble, després del bagatge del papa Benet. Per tant, compleix els requisits del retrat del robot que jo m'havia fet, i per tant celebro que sigui aquest papa.
Jorge Mario Bergoglio era un home sense grans és un home sense grans protagonismes, i volia dir que ho era ja abans de ser elegit papa, i encara que no era mundialment conegut en primera plana, sí que hi havia gent que ens havia parlat d'ell, i especialment fa 8 anys, quan entre les llistes de papables sortia, tot i que al final no va sortir, per una d'aquelles filtracions que surten, sembla que havia tingut vots en el conclave on va ser elegit Ratzinger. Per tant, és un home que ara, amb 50 cardenals que ja havien estat en l'anterior conclave, doncs podria ser, no?, que haguessin pensat en ell com a home de consens, com així ha estat elegit papa.
Havien dit alguna cosa que en l'anterior votació, no sé, havia tingut...
Sí, exacte, això dèiem, sí, havia tingut vots, no sabem si en una segona o en una última votació amb Ratzinger, també hi havia Carlo Maria Martini, que sembla que havia renunciat, bé, tot això són coses que també
que no,
diem amb prudència.
No transcendeix, no?, això no es pot saber, no?
No es pot saber perquè els cardenals
està prohibit, no?,
tenen jurament de secret i efectivament el secret no l'entenen, el compleixen. Si s'ha sabut alguna cosa, bé, aquells misteris de la vida.
A vegades en alguna filtració que en principi no tindria que ser, oi?
Exactament, sí. I en tot cas, si són filtracions sobre vots, bé, el conclave ja sabem que es vota, no?, i que hi ha cas hi ha hagut 5 votacions, clar, en aquest últim.
Sí. No, de fet, clar, com entre l'elecció entre Benet XVI i la seva elecció ha passat relativament poc temps, doncs que potser encara quedava aquell record, potser amb una altra elecció d'un altre papa, evidentment, aquella votació prèvia no tindria cap reflex amb la següent, no? I jo crec que aquesta segona oportunitat, doncs, possiblement l'hagi tingut el papa Francesc, en aquest sentit, doncs, això, doncs, que ell va tenir un grup de cardenals que havien confiat en ells i que després aquesta majoria, doncs, amb aquest conclau s'hagi materialitzat amb la seva elecció. I és això, jo crec que també la proximitat entre un i altra elecció, doncs, facilita, doncs, que aquell que havia sigut descartat, perquè evidentment, doncs, és un procés de descartament, doncs, ara tingués les més possibilitats.
Avui ens acompanyen a la tertúlia l'economista Josep Lluís Marriera i el dirigent d'Unió Progrés i Democràcia i advocat Ramon de Veciana. Una última qüestió sobre el papa Francesc i la celebració d'avui, que oferirem des de 9:45 per als oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat en directe. Què creuen que pot dir avui aquest papa que ens ha sorprès tant amb paraules de proximitat i paraules, doncs, de tocar de peus a terra i d'acostar-se a la gent senzilla i als pobres?
És difícil, clar, no sabem el que dirà, no? Però en principi jo espero que segueixi una mica aquesta línia, no? Aquesta línia que hi ha amb les primeres paraules que ell ha dit, de que vol estar molt al costat dels pobres i que l'Iglesia, doncs, tingui aquest caire, no? A mi em dona la sensació que pot tirar una mica per aquest camí, no? Em sembla bé, Em sembla,
Doncs...
Sí, no, sí, jo abundava que deia el senyor Marriera, i sobretot paraules d'esperança, Jo crec que en aquest moment la gent el que necessitem és esperança i que ell, doncs, ens il·lumini, ens marqui un camí, doncs, com ho ha fet aquests dies també, no? Doncs que parlava de la misericòrdia i que doncs, això, que la gent s'ha d'aprovar més a Déu, doncs, bueno, doncs crec que aquest papa, si dona il·lusió a la gent, sobretot en aquests moments de crisi gairebé mundial, doncs crec que és un missatge que pot donar, doncs, il·lusió a la gent per seguir lluitant.
Bé, doncs, estarem pendents, naturalment, del que és el que pot ser un bany de multituds del papa Francesc previ a la missa i, naturalment, de la mateixa missa.
per cert, de la fotografia, per dir-ho així, del papa amb la presidenta de l'Argentina. Volen comentar alguna cosa?
A mi em va...
Hem de dir que és normal, no?, que la presidenta de l'Argentina vagi, sigui present, encara que molts diguin que ho vol instrumentalitzar.
És un fet normal. Me'n sembla que quan es va... Les senyores, quan van a veure el papa, tenen que anar de negre, me'n sembla, no?
Hi ha un protocol,
anava de negre, i aleshores, amb el cap... Bueno, si no mantellina, anava un gorret negre, oi?
Amb el cap cobert.
Amb el cap cobert, evidentment. Em va sorprendre el que després el papa li fes un petó.
Sí, a l'Amèrica Llatina es fa...
Fer-li amb una banda, no? Amb una banda només.
És que, de fet, acostuma a fer-se així, a l'Amèrica Llatina, un petó, en lloc de dos, com fem aquí a l'Europa Occidental.
I la presidenta... La vaig veure una mica així, una mica paradeta, oi? Una mica...
Però vaja, és insòlid, no?, que un papa saludi a una dona amb un petó, o
exactament,
amb dos petons.
Això va ser una cosa bastant de cordialitat, va donar una sensació...
I de proximitat.
De proximitat,
de familiaritat, diguéssim.
Sí.
Bueno, jo més que res volia posar el meu foc d'atenció amb la senyora Kirchner, no? És clar, que ella aprofités la visita al papa per parlar del tema de les Malvines o de les Falkland, i procurar o que el papa doncs també fes alguna gestió o intervingués en aquest tema em va semblar doncs molt inconvenient, i un ha de saber quan és cap d'estat del que es pot parlar i del que es pot parlar i quan es pot parlar de què i quan no.
I del que toca i no toca, vaja.
Clar, el que diria el senyor Pujol, exacte, sí, això no toca, no? Doncs efectivament, el que hauria dit el Jordi Pujol, possiblement el papa li va dir això, o avui no toca o això no toca, no? I és una llàstima, doncs, això, perquè una trobada entre una cap d'estat d'Argentina i un papa argentí, la primera de la història, que no és europeu i de més, doncs, que pot quedar una mica atacada per aquesta equivocació de la senyora Kirchner, que, per altra banda, no m'estranya, perquè és una senyora, doncs, que la demagogia la porta fins on faci falta.
Bé, ara mateix està ja sortint el papa Francesc a la plaça de Sant Pere i està saludant en aquests moments els milers de fidels que són presents a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Va en un cotxe descobert, dret, i saludant i beneint la gent que omple de gom a gom la plaça de Sant Pere del Vaticà. Bé, mentre seguim pendents d'aquest recorregut del papa, si vol comentar alguna cosa, senyor Marriera.
Els altres cotxes, el d'anterior papa, era, em sembla, tot...
De vidre.
Tot de vidre, no?
Però sí que és veritat
que... va descobert.
Sí, hi havia temes de seguretat que van fer que Joan Pau II es posés el cotxe de vidre, però últimament Benet XVI també anava sovint amb el cotxe descobert. Sí, o sigui, aquesta proximitat també s'havia manifestat amb Benet XVI. Era obvi que aquest papa, que vol ser més proper, tornar al vehicle de vidre.
És un altre símbol, de més obertura, oi? Sí.
Quan la banda interpreta una peça de salutació al Sant Pare, que recorre la plaça de Sant Pere del Vaticà. Bé, senyors, potser poques vegades es pot viure un moment d'aquests, i vostès, aprofitant que són a la tertúlia, el tenen a la imatge que...
Tenim aquesta sort.
Que ens arriba a l'estudi.
Sí, no, últimament estem vivint moments històrics, no? Tant en el tema del papa com en política en general, doncs, a vegades preferiries no viure tan seguits, però vaja, de fet, efectivament, sí, és una situació que mai hauríem pensat, doncs, que estaríem vivint el nomenament d'un nou papa com és el Francesc I.
Bé, doncs, avui amb Ramon de Veciana i Josep Lluís Marriera seguim de prop el papa Francesc. Mentre fa el recorregut per la plaça de Sant Pere, senyors, si els sembla bé, tractem un altre tema important de l'actualitat d'aquests dies, ni que sigui breument, com és el problema de Xipre, la crisi de Xipre que està afectant la Unió Europea. El ministre de Finances de l'Eurozona, els ministres, de Finances, van aprovar i eliminar la quitança sobre els petits estalviadors xipriotes. És curiós que aquests dies ha sortit una paraula molt argentina com la de corralito, és a dir, no deixar treure lliurement estalvis als ciutadans de Xipre. Senyor Marriera, per exemple.
Bé, el tema de Xipre... Xipre és un país, una illa dividida per dos, no? Una part turca i l'altra part independent, que pertany a la Unió Europea, i que, d'alguna forma... és un país molt poc poblat, vull dir, jo veig les últimes dades que he vist, uns diuen 800.000, altres 900, altres 1 milió, bé, no arriben a 1 milió, és a dir que pràcticament és un país que té la meitat d'habitants de Barcelona, però en canvi té 59 marques de bancs allà instal·lades, més un 100 i pico d'entitats cooperatives de crèdit, etc.
Més de la meitat d'habitants a la capital de Xipre, en aquest cas.
No, no.
Ah, ah, vostè ara parla de casa nostra, perdoni, sí, sí.
No, jo dic que tots els habitants de Xipre són com la meitat de la ciutat de Barcelona.
Com la meitat de la ciutat de Barcelona, o sigui que són res...
No arriben a un milió.
No arriben ni a un milió, sí, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
No arriben a
sí,
un
sí.
milió, per tant, clar, aviam, se li està donant una importància molt important, però clar, penseu una cosa, en aquests últims anys, quan, des que Xipre va entrar a la Unió Europea, es van instal·lar una quantitat de bancs allà horrorosos, una quantitat de bancs, totes les marques estan instal·lades. Això també ha anat provocant amb el temps com una situació pràcticament de paraís fiscal. I per tant, clar, ha arribat un punt que esclar, la situació jo crec que era insostenible. El que passa que a vegades dius, bueno, hi ha maneres i maneres de fer les coses també a nivell d'Europa. Europa també doncs, es van prendre unes decisions una mica doncs, en un cap de setmana. Això doncs, va provocar una por al veure que la gent a través dels caixers automàtics tenien limitades les seves quantitats per treure i bé, s'ha tingut que rectificar en aquests últims moments perquè el govern xipriota avui a la tarda prengui unes decisions, no? Ahir la bolsa vam veure que bueno, a primera hora hi havia un pànic brutal, després això a través del dia, a mesura que va anar avançant el dia pues, va donar la sensació que la cosa pues, es anava calmant. Malgrat això, l'IBEX i l'IBEX 35 va baixar a 1,29 i la prima de risc va pujar sobre 356. Per tant, la situació ens ha afectat. Però avui aquest matí hi havia notícies de que les dades asiàtiques de Japó, Xina, etc. És a dir, les bolses d'Àsia aquest dematí ja havien repuntat. Vol dir de que la situació jo crec que afectarà relativament a les bolses a nivell internacional, perquè tampoc és tan important el volum d'aquest país. No? El que passa és que bueno, crea un cert pànic en primera instància. No? Jo penso que aviam, Espanya no es té que afectar, la situació és molt diferent, i jo penso que aviam, la gent no té per què posar-se nerviosa perquè algunes persones ja hi sentia que deien oi, a veure si tenim un corralit o no podem treure els diners del caixer. Bé, jo crec que no, jo crec que no.
A Espanya no arribava la situació. Senyor no. De Baciana.
Sí, no, coincideixo amb el senyor Riera, que és una situació excepcional per a les característiques del país i que difícilment, bueno, difícilment, jo no sé el que és difícilment perquè tot acaba passant quan menys ho esperes, però que es pugui arribar a passar a Espanya. Jo la reflexió la volia portar en que aquí, per exemple, a Xipre es fa un corralito típic, com deia vostè, és a dir, d'impedir que la gent pugui treure diners del banc, però aquí a Espanya es va fer una cosa amb un altre nom i que té un efecte similar, si no igual, i que han sortit dels diaris com la implantació de la mesura, però sí les conseqüències, que va ser el tema, diguéssim, de les preferents. Les preferents ha sigut un corralito a l'espanyola, que és segrestar dipòsits que tenien lliurement els dipositaris, convertir-los en uns dipòsits indefinits o permanents o sense possibilitat de rescat. Que aquí, per exemple, les notícies que tenim de Xipre parlen de retenir 5.800 milions per reflotar la banca. Aquí a Espanya, jo la dada que tinc última, i possiblement sigui incorrecta per baixa no per alta, van ser 25.000 milions d'euros amb el tema de les preferents. Per tant, aquí a Espanya es va fer un corralito més civilí amb l'acord de l'Estat i les caixes, perquè, a fi de comptes, el Banc d'Espanya el que va exigir a les caixes d'estalvi va ser que es refinancessin i l'instrument utilitzat van ser el de les preferents. Les preferents que han afectat a capes modestes de la societat, a pensionistes, a gent que tenia pocs estalvis i amb unes conseqüències letals. Penseu que aquestes les preferents s'han fet quites del 50%. Conversions amb accions que no valien res, perquè, per exemple, la gent que li han canviat un dipòsit que tenia, que abans era a plecs fix, que el director de la seva oficina el va convèncer que comprés unes preferents, creient que també era un dipòsit a termini i amb un interès una mica superior al que tenia, i de sobte està amb un equit al 50%, o a canvi unes accions de Bankia o d'entitats que no valen res. Doncs això, evidentment, és també un correlito similar al de Xipre i, a més, diguéssim, amb menys transparència. No?
Sí. Bé, sí, estic d'acord. Estic d'acord. Realment, d'una forma més civilina, no ha creat, en principi, en primera instància, no ha creat aquest pànic inicial, però s'ha anat fent d'una forma paulatina, perquè totes les entitats que tenien preferents ho han anat canviant amb accions, i a la llarga l'efecte és el mateix. Sí.
Bé, senyors, doncs ens anirem acomiadant. El papa Francesc, que continua fent ara mateix el recorregut per la plaça Sant Pere, i fa només dos minuts ha baixat del vehicle i ha saludat un tetraplègic entre la multitud que hi havia a la plaça de Sant Pere. Un gest que realment torna a mostrar al món la proximitat, sí, baixant fins i tot del cotxe i trencant tot protocol. La plaça de Sant Pere està plena de gom a gom, ja ens ho ha explicat fa uns minuts el nostre enviat especial Samuel Gutiérrez, i les imatges que mostren les televisions així també ho confirmen, aquesta multitud que hi ha a la plaça de Sant Pere. El recorregut completarà el papa Francesc, s'acabarà a la porta de la Basílica Vaticana, i allà a la mateixa Basílica de Sant Pere el Sant Pare a les grutes, a la cripta, pregarà davant de la tomba de l'apòstol Sant Pere, i després els cardenals esperaran al voltant de l'altar de la confessió al centre de la basílica perquè després tots surtin a la plaça a fer la processó d'inici d'aquesta Eucaristia. Entrem en l'últim minut. Algun comentari més sobre el que hem estat parlant del papa, ara especialment?
Jo de la dificultat de ser papa, penseu. O sigui, aquest fenomen de masses de ser papa, o sigui, un senyor que era bisbe d'una diòcesi d'Argentina, de sobte es converteix en un fenomen de masses, tenir aquesta capacitat de viure el fenomen, a ser proper a la gent, però alhora mantenint un missatge, diguéssim, doncs, d'església, ha de ser complicat. Jo, francament, deu ser molt xocant aquest pas de ser bisbe a ser papa sense transició.
Un bisbe sense cotxe oficial, que anava amb transport públic per Buenos Aires. Això és un fet que s'ha destacat molt.
És un canvi brusc, i fins i tot, clar, ell continua amb el seu estil, com si no hagués passat res, però clar, jo no sé
si... És difícil adaptar-se.
No sé si dintre d'un temps alguns li diran cuidado amb la seguretat, perquè el mateix curi i tot això, això que ha fet de sortir i tot això i tal...
S'ha de vigilar, sí.
Es tindrà que vigilar.
Gràcies, senyors Josep Lluís Marriera i Ramon de Baciana. Fins la propera. Passarà amb el Gerard Carrión. Després entrevistarem Laia Soler, una jove escriptora que acaba de publicar una novel·la juvenil de la mà de Plataforma Editorial. També parlarem de matrimoni i família, avui precisament amb un matrimoni argentí, Juan Carlos Pérez i Susi Losada, que ens comentaran les seves impressions, entre altres coses, sobre el nou papa. I a 9:45, en connexió amb la plaça de Sant Pere del Vaticà, la missa d'inici del Ministeri Patrí del papa Francesc.
Hola, bon dia. El papa Francesc oficia avui la missa inaugural del pontificat, un acte que es preveu multitudinari. Abans de l'Eucaristia, el pontífex en aquests moments està recorrent la plaça de Sant Pere i els carrers annexos del Vaticà per saludar tots els fidels des d'un papa mòbil. La missa, prevista a 9:45 del matí, d'aquí a mitja hora, es farà en llatí i grec i l'homilia serà en italià. La podreu seguir en directe per Ràdio Estel i Ràdio Principat. Els ministres de Finances de l'Eurozona han acceptat Xipre que apliqui la taxa bancària al seu criteri i que els dipòsits inferiors a 100.000 euros quedin exclosos de l'impost únic que preveu imposar-los. El director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sainz-Roldán, compareixerà avui a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés per informar dels casos d'espionatge a Catalunya. La compareixença serà porta tancada. Això vol dir que tindrà caràcter secret, com és habitual en els assumptes reservats, i que només hi assistiran els diputats que formen part d'aquesta comissió, un per cada grup autoritzat pel ple del Congrés, per tenir accés a matèries classificades. Els treballadors dels diversos hospitals públics catalans fan aquest dimarts una tancada per reivindicar una sanitat pública i de qualitat i protestar en contra de les retallades. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i impulsada per la coordinadora laboral de centres sanitaris, que recordem que dimecres passat van entregar al Parlament 73.000 signatures per posar de manifest el descontentament dels usuaris i també dels professionals amb les reduccions pressupostàries. I el govern dels Estats Units té un informe acadèmic que avalua el procés sobiranista de Catalunya i altres nacions d'Europa, com Escòcia i Flandes. El document apunta que les lleis dels estats europeus s'hauran d'anar adaptant a les demandes de cada territori. Sobre el nostre país, sobre Catalunya, considera preocupant la negativa del govern espanyol a permetre un referèndum perquè els catalans decideixin el seu futur.
Ràdio Estel.
La societat té dret a una informació fonamentada en la veritat, la llibertat, la justícia i la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper dilluns 25 de març, el Rèquiem de Mozart tornarà a sonar al Palau de la Música de Barcelona amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a Ticketmaster, Talentrada i taquilles del Palau. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Setmana fantàstica al Corte Inglés.
Fins al 24 de març, fins a un 35% de descompte en una selecció de matalassos de les principals marques.
100% finançament del Corte Inglés, sense interessos i en un màxim de 12 mesos a la Setmana Fantàstica.
Tot el que casa teva necessita ho tens a la Setmana Fantàstica del Corte Inglés.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
Passen 6 minuts de les 9, us acompanyem en directe els del primer cafè de Ràdio Estel, com cada dia des de les 8, però amb la mirada i el so posats al Vaticà, a la plaça de Sant Pere, on el Papa Francesc està fent un recorregut previ a la pregària que té previst fer a les grutes vaticanes, a la cripta, pregària concretament davant de la tomba de l'apòstol Sant Pere, i després, amb els cardenals, es desplaçarà cap a la processó d'inici de la celebració d'aquesta Eucaristia d'inici del Ministeri Patrí, missa d'inici del pontificat. El Papa ha baixat del vehicle ara fa una estona i ha anat a saludar personalment un tetraplègic. Les salutacions, a més, salutacions generals i per petits grups, han estat molt properes. Aquest Papa està donant novament mostres de proximitat i també de senzillesa en un marc on no és fàcil adaptar-se, tenint en compte que avui hi ha caps d'estat o de govern de 150 països presents en aquesta missa, que també té una dimensió social, política i protocolària. Seguim pendents dels minuts previs d'aquesta missa d'inici de pontificat. Mentrestant,
fem l'altra cara del dia, avui entrevistant la jove escriptora Laia Soler i l'espai de pastoral familiar i matrimonial, on avui ens acompanyarà precisament el matrimoni d'argentins format per Juan Carlos Pérez i Susi Lozada.
L'altra cara del dia.
Que ens separen. Aquest és el títol d'una novel·la juvenil que acaba de publicar Plataforma Editorial. La seva autora, Laia Soler, de només 21 anys, ha guanyat un concurs d'obres literàries escrites per joves. La novel·la es basa en aquest argument. L'Abril està obsessionada amb els seus somnis. Des que es va creuar amb aquell desconegut a la biblioteca, ell se li apareix cada vegada que es queda adormida. En el seu món oníric, el noi és el Víctor, un burgès de la Barcelona de l'any 1914, i ella ni tan sols és ella mateixa, sinó la Marina, una obrera que viu al mateix edifici que el Víctor. Mentre la història dels dos joves del passat avança nit rere nit, l'Abril lluita per mantenir-se al marge de les emocions de la Marina i intenta descobrir què signifiquen aquells somnis. És una novel·la romàntica, ambientada en la Barcelona de principis del segle XX, i la seva autora és, com dèiem, Laia Soler, que té només 21 anys, és filla de Lleida i s'ha relacionat sempre amb les lletres. És amant de la literatura des de petita, estudia periodisme i és administradora del blog literari Alas de Papel. Els dies que ens separen és la seva primera novel·la. Ens acompanya avui la mateixa Laia Soler. Laia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Això de tractar de vostè a una convidada com tu, em sembla que no ho complirem avui, eh?
No cal, no.
Els teus 21 anys, com et sents després d'escriure una novel·la? A més, pel que hem pogut veure, molt completa, amb una trama molt ben treballada, amb moltes pàgines. Com ho has fet, això?
Bé, aquesta novel·la és ja la quarta realment que escric, o sigui que...
La
ja...
primera publicada.
És la primera publicada, però la quarta que escric, o sigui que... Per mi el que és nou és realment veure el llibre a les llibreries, perquè veure una història acabada, ja la primera l'havia acabat als 16, i ho veig una cosa molt, molt natural. La gent se sorprèn molt quan dic que tinc 21 anys i que tinc novel·les acabades, però com que és el que he fet gairebé tota la meva vida, per mi és completament natural.
Quan vas escriure la primera novel·la?
No, la vaig escriure als 16 i la vaig acabar als 16-17. No sabria dir-te.
I quan se't va començar a despertar aquest gust per escriure i per escriure llibres i novel·les?
Doncs tenia 8 anys... I a la biblioteca del meu poble, a la que jo anava pues, pràcticament cada setmana agafava 3 llibres, després ja vaig haver de demanar ni més perquè se m'acabaven, van dir, mira, ja que llegeixes tant et pots presentar un concurs que fem de contes de Nadal i tal. I em va semblar una bona idea, em vaig presentar i mira tu, vaig quedar segona. I vaig dir, mira, bueno, pues seguiré intentant fins que a veure si algun dia cau i quedo primera. I a poc a poc, a través d'aquests concursos i a part de... com a redaccions, diari, però no diari personal, sinó més d'experiències que feia sobre viatges que feia a l'estiu i a Setmana Santa, se'm va anar despertant i dir, ai, mira, això m'agradaria més, sembla que no se'm dona malament. Bueno, seguim.
Escriure, sens dubte, és una tècnica. I quan diem escriure, ens referim a escriure novel·les, escriure llibres, escriure articles de diari i escriure informacions. Ara bé, el secret d'aquesta tècnica, com l'has descobert tu? Com l'has materialitzat i com el definiries, segons la teva pràctica?
Llegint moltíssim, perquè sense adonar-te'n vas copiant estils, però no calcat, sinó vas agafant les coses que... Ai, mira, aquest autor... Té una descripció que és molt bona, molt detallada, molt d'això. Mira, potser el secret en està en els detalls i t'hi vas fixant. Teòric no, jo crec que és més pràctic i hi ha potser coses que són més tècniques de puntuació i tal, informant-te tu mateix, perquè al col·legi, tal com està l'educació ara mateix, el que és ortografia i redacció, suspenem una mica tots.
Tal i com està, això vol dir que ets crítica amb la situació actual de l'ensenyament de les llengües i les literatures.
Sí, però ja t'ho dic, independentment de la crisi, que amb la crisi es pot haver agreujat, però jo des que he estudiat al meu col·legi encara sí que hi ficava una mica d'èmfasi, però tampoc crec que tant el que era necessari, però és que als altres col·legis tampoc.
t'has hagut d'espavilar, en altres paraules, tu, per altres vies, a l'hora d'intentar conrear una vocació que tens i que portes ja als teus 21 anys.
Sí.
Avui parlem amb Laia Soler, jove escriptora, estudiant de periodisme, filla de Lleida, que als seus 21 anys acaba de veure publicada de la mà de Plataforma Editorial la novel·la romàntica juvenil Els dies que ens separen. Ara parlarem una mica breument de la sinopsi i de l'argument d'aquesta novel·la, però abans volia preguntar-te pel sistema de treball que tens per escriure una novel·la i per com t'organitzes.
Doncs primer sempre ve la idea i deixo que normalment sempre és una idea petita que al final es va fent gran i gran i gran i deixo que baixin, que igual que estàs un procés de gestació d'un fill, doncs el mateix, però amb la novel·la, i deixes que la idea vagi creixent. Llavors, a partir d'allà, sí que quan ja tinc més o menys la idea general, faig esquemes, faig punt per punt de tot el que va passant, sobretot amb aquesta he hagut de fer moltíssima documentació, perquè es situa a la Barcelona 1914 i, clar, ha d'estar una mica treballat i no ha de semblar que, bueno, te ho inventes tot.
Podem dir que la teva novel·la, Els dies que ens separen, és com un desafiament al temps i un desafiament també a les relacions humanes i a les capacitats humanes de reconèixer una persona a l'altra, en aquest cas una parella. Com ho gestiones, això, al llarg de la novel·la? Explica'ns-ho.
Bueno, la novel·la és sobre una noia que es troba amb un noi a la biblioteca i a partir d'aquella nit comença a somiar amb ell, però cada nit la història continua, com si fos un culebron dolent d'aquestos,
sí.
Pues, però que la novel·la no sembli dolenta. I la història va seguint, i llavors va veient a través dels seus somnis la història d'amor d'una noia que es diu Marina, que és obrera, viu a la Barcelona 1914, i un burgès, que és el Víctor. I clar, a mesura que va somiant es va enganxant amb aquesta història perquè ho viu a través dels ulls de la Marina i tots els seus sentiments acaben sent també els de l'Abril. Llavors és una mica juntar aquests dos temps i com, tot i que l'Abril viu al 2012, 2000, posa-li l'any que vulguis,
l'any present,
sí, 100 anys després, es pot enamorar d'algú a través de la Marina que va viure, o no se sap, al 1914.
Ella s'ho imagina,
sí.
El fet que la història de 1914 sigui real o no queda també oberta a la interpretació del lector.
Sí, a veure, és una cosa de o t'ho creus o no t'ho creus. Vull dir, sí que hi ha una explicació de per què somia, perquè aquesta és la trama, mentre la trama del passat és la història romàntica, la trama del present està lligada amb la del passat i per què aquesta noia pobra està somiant i s'estava tornant boja somiant amb aquesta gent. Llavors sí que hi ha una explicació que o te la creus o no te la pots creure, que també crec que és una mica la màgia del llibre i, bueno, també de la literatura en general, que o t'ho creus o no t'ho creus, ho sents o no ho sents.
Clar, la història té la possibilitat de convertir-se en versemblant de cara al lector que s'enganxa, no? Quan,
sí,
quan llegeix, és el que passa sempre. Laia, i aleshores el missatge que tu vols donar als lectors amb aquesta novel·la, quin és? Segur que el pensament funciona molt, no?, a l'hora de produir una obra d'aquestes.
Sí, realment va ser una cosa que jo no me'n vaig adonar i no va ser una cosa que estava pensada d'abans. Però quan vaig acabar el llibre m'estava adonant que estava parlant sobre sobre l'amor i sobre la capacitat de deixar anar el que has de deixar d'anar, creure el que has de creure i, o sigui, en definitiva, lluitar pel que tu sents i deixar anar el que ha quedat fora de la teva vida o tornar a recuperar el que encara es pot recuperar.
Totes aquelles oportunitats que tenim, segones, sí, terceres en la vida o quartes.
Sí, és no rendir-se.
No rendir-se davant de la situació personal que es viu en cada moment i de vegades situacions del passat que podem somiar es poden ajudar. Moltes gràcies, Laia Soler, pel teu testimoni. Aquesta jove escriptora, estudiant de periodisme, amb només 21 anys, acaba de veure publicada de la mà de Plataforma Editorial l'obra Els dies que ens separen. La connexió entre escriptors i periodistes sempre és molt, molt vàlida. Suposo que tu ho tens molt clar, no?, dins els teus estudis.
Sí, sí. De fet, vaig llegir periodisme perquè sempre els deia als meus pares amb 8 o 9 anys, vull ser escriptora, em deien, això ha de ser com a hobby. Has de buscar-te una feina que de veritat et pugui donar de menjar. Dic, si no puc ser escriptora, seré periodista, que així escriure de totes formes. I em van dir, vale, em sembla bé.
Vas convertir en més viable el teu somni, sí, no?, a través d'aquests estudis que ara estàs fent a la Universitat Autònoma i que suposo que aviat acabarà, si Déu vol.
Sí, si Déu vol, aquest any ja... Adéu.
Tens algun projecte per quan acabis la carrera? Seguir escrivint? Et vols dedicar professionalment a això?
Sí, seguir escrivint seguríssim i buscar feina. I combinar les dues coses.
Moltes gràcies, Laia Soler, que als 21 anys ha publicat la novel·la Els dies que ens separen, una obra que recomanem dins aquesta col·lecció Neo de Plataforma Editorial per a Joves Escriptors. Bon dia i fins una altra.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Com ara la llet Hipercor, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 75 cèntims.
Però si en compres 6, el litre et surt a només 63 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, un dia al Col·legi Espanyol de Roma. I tota l'actualitat sobre l'elecció del nou papa, minut a minut, a catalunyacristiana.cat. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Viu la Setmana Santa amb nosaltres. Diumenge de Rams, benedicció de Rams a les 12 a la Basílica i a la 1 a la Cripta. Dijous Sant, missa vespertina de la Cena del Senyor a 6:45 de la tarda. Hora Santa a 9:45 de la nit i vella extraordinària a les 11 de la nit. Divendres Sant, via crucis a les 12 del migdia i celebració de la Passió del Senyor a les 5 de la tarda. Dissabte Sant, solemne vella pasqual a les 10 de la nit i diumenge de Pasqua, eucaristies a les 8, 10 i 12 del migdia i a les 5 i a les 7 de la tarda. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93 417 5686.
Setmana fantàstica al Corte Inglés.
Fins al 24 de març, fins a un 35% de descompte en una selecció de matalassos de les principals marques.
100% finançament del Corte Inglés, sense interessos i en un màxim de 12 mesos a la Setmana Fantàstica.
Tot el que casa teva necessita ho tens a la Setmana Fantàstica del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
En aquell temps, Jesús digué: «Ha arribat l'hora que el fill de l'home serà glorificat. Us ho ben asseguro, si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda ell tot sol, però si mor, dona molt de fruit. Els qui estimen la pròpia vida la perden, i els qui no l'estimen en aquest món la guarden per a la vida eterna. Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi i s'estarà on jo m'estic. El Pare honorarà els qui es fan servidors meus». Aquesta paràbola, aquestes paraules de Jesús, extretes del capítol 12 de l'Evangeli de Joan, ens serveixen avui de punt de partida per a l'espai de matrimoni i família que avui compartim amb Juan Carlos Pérez i Susi Losada, que són membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Barcelona i són argentins de Còrdoba, per tant estan molt contents amb aquest nou papa Francesc, papa Bergoglio argentí. Juan Carlos i Susi, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Hola, Ignasi, què tal?
Abans d'entrar en matèria amb el tema d'avui, que és el morir per viure,
com heu viscut vosaltres, que ja fa anys que viviu a Catalunya, però com han viscut en el vostre país aquesta elecció del Papa Francesc. Em sembla que us han escrit molts e-mails, heu tingut moltes trucades i molts contactes amb l'Argentina, oi?
Sí, se ha vivido con mucha ilusión, sobre todo por su enfoque de iglesia pobre, de opción por los pobres, porque le conocen. Y te digo, en nuestro caso, aunque no fuera argentino, a mí me daría lo mismo, pero
es,
me gusta mucho.
Es más importante
mucho,
el mensaje que la nacionalidad.
Es más importante el mensaje, porque el mensaje es universal.
Pero vaya, la iglesia, como dicen también los jesuitas, encarnada en cada lloc, también sí. Fa ilusión, ¿no? A la Argentina, sí. En el vuestro caso.
Sí. Sí, claro, es una noticia para Argentina en este momento. Es una buena noticia.
Un signo de esperanza, podemos decir. Juan Carlos.
Realmente ha sido impactante. Yo, la verdad, que no me lo esperaba. Y cuando iba conduciendo en el coche, iba escuchando que ya iba a saberse quién era el Papa, y cuando lo dijeron, realmente me emocionó. Me emocionó muchísimo sobre todo lo que dice Susi, porque el arzobispo de Buenos Aires tenía fama de ser un hombre que ha hecho una opción por los pobres y que lo ha demostrado con los hechos, no con discursos, sino que él visitaba permanentemente una villa miseria, que allí le dicen a estos asentamientos de chabolas, y ahí tenía él unos curas con los que se veía frecuentemente y él les ayudaba todo lo que podía. Yo creo que la sensibilidad de Francisco I. A mí me gusta decir Francisco I, aunque...
Encara que s'ha de dir francès, teòricament.
O aquí le llaman francés, o que han dicho que
Francisco.
Solo Francisco. Pero yo creo que suena mejor, ¿no? Francisco
Bé,
I. En cas,
les opinions i tot el respecte...
Algunos le dicen Paco, pero...
Sí, exacte, se li pot dir de moltes maneres. Ens han recordat des del Vaticà que tradicionalment els primers
sí,
que agafen
no
un nom...
Dice primero, pero...
No s'utilitza el nom de primer fins que no hi ha un segon. Exacte.
Pero bueno, yo creo que lo define. A ver, todos los pasos que ha dado hasta ahora han sido sorprendentes en el sentido de que van confirmando lo que de él nosotros sabíamos y de lo que se esperaba de él, ¿no?
Bé, doncs, deixant de banda el Papa, del qual ara estarem molt pendents, mentre està ja començant a preparar-se la processó d'inici, tot el que és la processó comença a l'interior de la Basílica de Sant Pere i sortirà de seguida a l'exterior, a la plaça. Però ara entrem en el tema que ens ocupa avui, que és el morir per viure. A partir d'aquesta paràbola que hem sentit, no? La del gra de blat, que cau a terra i li poden passar diferents coses, segons on caigui.
Bueno, nosotros vamos a seguir con esto que hemos empezado, los guiones para la sentada, que era el diálogo de pareja a la luz del Evangelio y con Jesús presente, ¿no? Entonces, ¿qué es importante en esta parábola? ¿Qué nos propone Jesús aquí? Nos propone, sí, un morir. Pero, ¿morir para qué? Eso es lo que tenemos que plantearnos. ¿Y por qué? No se trata de un ejercicio de virtudes que engorden nuestro ego, ¿no es cierto? De que para que sea ser más bueno, sentirme mejor, ser el mejor. No, sino... El tipo de opciones, el tipo de muertes que nos propone es para dar vida al otro. Porque ninguna virtud sin caridad tiene sentido. Entonces nos invita a educar el corazón para pasar, digamos, de una moral de virtudes a una moral pascual, que es hacer todo por amor. Entonces, a partir de eso, analizar los distintos aspectos de nuestra vida de pareja, de nuestra familia, qué actitudes, a qué debemos morir realmente para dejar paso a que los otros tengan vida.
Juan.
En ese sentido, yo creo que es importante analizar el sentido de la parábola. Cuando habla de guardar la vida, se está refiriendo a que aquellos que guardan la vida, y esto en Mateo se ve con más claridad, ¿no? En cuanto a qué significa guardar la vida. Guardar la vida en cuanto a las personas que se preocupan por las cuestiones materiales, económicas, que no tienen en cuenta a los demás. Los que de alguna manera actúan egoístamente y solo les preocupa su propio bienestar o su propia perfección y no el entregarse a los demás.
Fíjate una cosa, a veces podemos dedicarnos a hacer cosas que pueden ser muy válidas y pueden ser muy, muy buenas, pero si ese dedicarnos a nosotros, a nuestro perfeccionamiento, va en detrimento del crecimiento de los demás, eso no es bueno, aunque el objetivo sea bueno. Entonces, es importante tener esa actitud, ¿no? Fíjate que a veces, en las pequeñas cosas que uno puede, que tendríamos que analizarnos, a eso nos invita, por ejemplo, en nuestras relaciones de pareja o con los hijos, cuando queremos nosotros tener la última, tener razón, no dejar al otro que crezca. Y todas esas actitudes que son negativas y que en lugar de dar vida a los demás, los
Els enfonsen, vaja.
Sí, sí, si no me salía los hunden.
Sí, sí, sí.
Sí.
¿Y qué significa perder la vida en el sentido que nos propone el Evangelio? Perder la vida significa darle la mano a quien lo necesita, ser generoso con los demás, solidario, respetar el misterio de cada persona y de saberle permitir que se realice, y sobre todo esto a nivel de la pareja, a nivel de la familia y de nuestra propia comunidad. Por lo tanto, perder la vida, en cierto modo, es darla a los demás.
Jesús ens diu en aquesta paràbola: us ho ben asseguro, si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda ell tot sol, però si mor, dona molt de fruit. Els qui estimen la pròpia vida la perden, i els qui no l'estimen en aquest món la guanyen per a la vida eterna. Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi, i s'estarà on jo m'estic. El Pare l'honorarà i honorarà els qui es fan servidors meus. Amb aquesta reproducció de la paraula ens acomiadem. Gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia, Inés.
Bon dia. Buen papa.
Això mateix. I bon papa Francesc, argentí, a més a més. Adéu-siau. I ara ja estem a punt d'acabar el primer cafè de Ràdio Estel avui en format reduït. Donem pas al Vaticà a l'inici de la missa, l'Eucaristia del començament del pontificat de Francesc. El papa Francesc ara mateix està pregant davant de la tomba de Sant Pere.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infiblen el meu cor milers de gladis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, ja. Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig, el divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Ara a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en pneumàtics Michelin per turisme, furgoneta o 4x4.
Per exemple, el model 205-55R16-91B, la unitat et costa 125,99 euros.
Si en compres dos, el segon pneumàtic et surt a només 37,79 euros.
I pots pagar un màxim de 12 mesos sense interessos.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Missa d'inici del pontificat del papa Francesc. En directe des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
Passen 2:02. Novament us saludem, amics oients, en directe des de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui el primer cafè de Ràdio Estel ha tingut un format més curt per raons òbvies, perquè ara mateix comença la missa d'inici del Ministeri Patrí del Papa Francesc. El Sant Pare acaba de pregar davant de la tomba de Sant Pere i es desplaça tancant la processó, llarga processó d'inici d'aquesta Eucaristia. Saludem els col·laboradors que avui són presents en aquesta missa, en el seguiment d'aquesta celebració. Tenim el sacerdot i periodista Jordi Piqué. Bon dia, mossèn Piqué.
Bon dia, bon dia.
Com estem?
Bé, bé, esperant aquest inici de pontificat.
Vostè ens va visitar avui, fa tot just una setmana, en la missa Pro Eligendo Pontifice. Ara ja tenim bon nou papa.
8 dies intensos.
Sí, i tant que sí. I també saludem el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Doctor Aragonès, bon dia.
Bon dia.
I també gràcies per les col·laboracions freqüents d'aquests dies amb nosaltres.
Bé, val la pena, eh?
Val la pena. Sentim i participem breument d'aquest cant d'entrada que ja està sonant des de la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Processó d'inici serà prou llarga, s'està produint en aquests moments, i està previst que abans de l'inici de la missa tinguin lloc els ritus específics de l'inici del Ministeri Patrí. Són uns ritus habituals en un moment tan important com aquest. Són la imposició del pali, que es col·loca sobre les espatlles del pontífex, un pali fet de llana, de xais i d'ovelles, i que recorda el bon pastor que porta sobre les seves espatlles, és a dir, que carrega l'ovella perduda. El del Papa té creus vermelles del Papa, mentre els dels metropolitans, arcabisbes, tenen creus negres. És el mateix pali, aquest que es donarà avui, que es posarà sobre les espatlles del Papa Francesc, que utilitzava Benet XVI. La imposició anirà a càrrec del cardenal protodiaca Jean-Louis Togan, que és qui va anunciar el nom del Papa dimecres passat, i després de la imposició, el cardenal protoprevera, que és Gottfried Daniels, farà una pregària. Després hi haurà el lliurament de l'anell del pescador. Pere és l'apòstol pescador, pescador d'homes, i aquest lliurament el farà el cardenal Degas, que és el primer en l'ordre dels bisbes, és el cardenal que fa més anys que és cardenal, i és Angelo Sodano. L'anell porta el que és l'efígie de Sant Pere amb les claus. El seu autor és Enrico Manfrini. L'anell estava en possessió de l'arcabisbe Pasquale Macchi, que va ser secretari de Pau VI, i després va passar amb un senyor Ettore Malnati, que el va oferir al cardenal Giovanni Battista Re. Està fet de plata daurada. Bé, aquests signes són molt importants. El pali, que també es dona als metropolitans, però en el cas del papa té un accent diferent,
i l'anell de pescador. Què podem comentar d'aquests signes tan importants, mossèn Piqué?
Bé, el Pali en va fer la tesi doctoral el doctor Josep Maria Martí Bonet, que és ben conegut dels sí. oients de Ràdio Estel.
Sí. Li preguntarem la propera vegada.
El Pali té un sentit, sobretot, pastoral. És Crist, bon pastor, i l'arcabisbe d'una seu metropolitana o arcabisbal, doncs ha de ser per tots els altres bisbes i per tots els fidels d'aquests bisbats i del seu un bon pastor. Voldria remarcar que no hi ha coronació, és a dir, la tiara amb les tres creus, amb les tres corones, perdó, va ser suprimida, per dir-ho així, va ser abandonada per Pau VI. I, per tant, des d'aleshores, els sants pares, el dia de la seva entronització o de l'inici del seu ministeri com a successors de Pere i bisbes de Roma, els hi posen el pali, que és un signe més religiós, més pastoral, que no la tiara.
Doctor Aragonès?
Sí, no, la tiara que representava doncs, els tres poders del papa, que el poder legislatiu, el poder judicial i el poder executiu. Aquestes eren les tres, en fi, que no és que no els deixi de tenir, perquè dins de l'Església el papa continua tenint aquests tres poders, però no es tracta d'una manifestació de poder, perquè avui dia doncs, el Ministeri Patrí és un ministeri, doncs, com va dir el papa actual, és un ministeri de la caritat, de servei als demés, i no es tracta aquí d'ostentar poders. No? Jo crec que en aquests moments, doncs, i a més la cerimònia d'avui s'ha simplificat bastant, és a dir, hi ha bastantes coses que s'han suprimit, per exemple, doncs, no tots els cardenals faran el lliurament de l'obediència al papa, perquè ja la van fer a la Capella Sixtina durant el conclave. Només hi haurà 6 cardenals, 2 de cada ordre, 2 dels bisbes, 2 dels preveres i 2 dels diaques. I bueno, jo crec que...
Aquest és l'altre ritu que abans no havíem comentat i que també és molt important, el ritu de l'obediència.
De l'obediència, de l'obediència al papa, no? I llavors, doncs, que ja està fet, però, doncs, vull dir, d'una manera simbòlica ho faran. Després, per altra banda, el tema del grec, que per a mi és important, és a dir, que demostra l'Evangeli serà fet en grec, per què? Perquè, doncs, l'Església és universal i llavors, doncs, hi ha el ritu grec i el ritu llatí, i el ritu grec doncs, estarà present amb la lectura de l'Evangeli, mentre que el llatí va estar present tota la missa, perquè la missa serà feta en llatí. No?
El grec és la llengua original dels evangelis en aquell moment d'expansió creixent del cristianisme en la cultura hel·lènica, la cultura hel·lenística. El Sant Pare està incensant personalment l'altar, la imatge de la Mare de Déu. Ara veurem si hi ha alguna imatge de Sant Josep especialment posada a l'altar, però en tot cas avui Sant Josep molt present a la festa de Sant Josep.
Sí, present també amb l'escut del papa. És a dir, l'escut del papa té no solament el símbol de Sant Josep, que és una flor de lliri, és un lliri, llavors hi ha una rosa que representa la Mare de Déu, i després hi ha també el símbol de la J-H-I, que és el símbol dels jesuïtes,
efectivament.
I, bueno, i després doncs, les dues claus de Sant Pere, no? O sigui que, per tant, també en l'escut el papa ha volgut simbolitzar. Ah, aquí hi ha presents també el general dels franciscans i dels jesuïtes.
Els jesuïtes és Adolfo Nicolás, un espanyol, de Palència.
Perquè són... jo pensava que era perquè es deia Francisco i perquè doncs, era jesuïta, i no, es veu que perquè són el president i el vicepresident de la Unió General de Religiosos.
De Religiosos Mundial. Comença l'Eucaristia, ja és a la seu al Sant Pare. Mentre esperem que comenci l'Eucaristia, hem de dir que ha baixat a la tomba de Sant Pere acompanyat pels patriarques de les esglésies orientals, molt presents també avui en aquesta celebració, i també hi ha el patriarca de Constantinople, un fet que no es produïa des de gairebé 1.000 anys en aquesta celebració.
Sí, sí.
No en comunió, malauradament, eucarística, però sí present.
També. Gran
unió en la pregària, sí.
Gran unió i gran simbolisme aquest, no? Mm-hmm.
Ara mateix està a punt de produir-se ja l'inici del ritu de col·locació del pali i després de l'anell de pescador.
Sentim el protodiaca.
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis.
Deus pacis, qui educsit de mortuis pastorem magnum ovium, Dominum nostrum Iesum Christum, ipse tibi pallium donet, quod ab apostoli Petri confessione sumpsimus. Illi pastor bonus, suos agnos suasque oves pascere precepit. Tu odie, Petro, succedis in episcopatu ius ecclesiae, quam ille cum apostolo Paulo fidei genuit. Spiritus veritatis, qui ex patre procedit, uberem inspirationem et eloquium tuo ministerio fratres in fide unitate confirmandi largiato.
Les paraules que acaba de pronunciar Jean-Louis Togan, el protodiaca, cardenal protodiaca, són de la imposició del pali. S'entenia o s'intuïa bastant en llatí, oi, mossèn Piqué?
Que fos un bon pastor per tota l'Església, per tot el poble de Déu. A les laudes regies, que són unes, com una lletania dels sants tradicional en la intronització d'un sant pare, s'ha pregat i s'ha recordat fragments molt breus de la Lumen Gentium, la Constitució del Vaticà II sobre l'Església.
Ara acaba d'imposar el pali al cardenal protodiaca Jean-Louis Togan sobre el papa Francesc, que s'aixeca en aquests moments per sentir les paraules del lliurament de l'anell.
L'anell que el lliura el cardenal degà del Col·legi Cardenalici, que és el...
Oremus. Deus, qui ad esse non dedignaris, ubi recto corde devotaque mente invocaris, supplicationibus ecclesiae tue quesumus adesto. Super famulum tuum et papam nostrum Franciscum, quem officio servitutis nostre in culmine apostolico constituisti dextere tui. Benedictionem effunde, ed ipse roboretur dono spiritus tuis sancti, ut tantum ministerium ita degne ferat, sic ut tante dignitatis charismate augetur. Per Christum Dominum nostrum.
El Daniels és el primer cardenal del protopresbítero.
Exacte, el protoprevera, el cardenal Daniels, que l'hem esmentat abans, mentre es canta aquest amén. I ara sí que serà el cardenal Sodano el qui farà el...
El que imposarà l'anell.
El que imposarà l'anell, exacte. Farà pròpiament la imposició, després d'aquesta lectura prèvia. La plaça de Sant Pere és plena vessant, aquesta missa d'inici del Ministeri Petri del Papa Francesc. Us acompanyem en directe des de 9:45. Sentim el cardenal Sodano.
Beatissime Pater, Episcopus et Pastor Animarum Nostrarum, Christus Filius Dei Vivi, qui super Petram Ecclesiam Suam edificavit, ipse tibi donet annulum sigillum Petri Pescatoris, qui suam spem in mari Galilei expertus est, qui Dominus Iesus celorum regni claves commisit. Beato Apostolo Petro, tu odie succedis in episcopato uius ecclesiae, qui caritatis unitati presidet, ut Beatus Apostolus Paulus docuit, spiritus caritatis in corda nostra effusus, vimet suavitatem largiatur tuo ministerio, omnes in Christum credentes, in unitatis communiones servandi.
ara són paraules, mossèn Piqué, doctor Aragonès, també de reconeixement i de presentació de l'anell que ara mateix el cardenal Sodano es disposa a lliurar al papa Francesc.
Sí, en llatí ha remarcat que va rebre Pere, del qual el bisbe de Roma n'és successor, que Pere va rebre l'encàrrec de Crist de ser vincle d'unitat i d'amor entre tot el poble de Déu, entre totes les esglésies particulars, i que aquest anell, signe de la seva potestat, li recordarà una cosa que el nou Sant Pare ha remarcat molt ja en les seves primeres paraules, la famosa cita de Sant Ignasi d'Antioquia, presidir en la caritat.
I ara és el moment en què els sis cardenals, representants del Col·legi Cardenalici, faran la promesa d'obediència. Aquest anell, doncs, ja ha estat lliurat al Sant Pare Francesc, ara torna a aixecar-se i comença a rebre la salutació d'aquests cardenals. Comença Santos Abril, que és el cardenal que va rebre el Sant Pare en el primer dia de pontificat a Santa Maria la Major. També el cardenal Tarcisio Bertone està saludant en aquests moments el papa Francesc, mentre comença un altre cant.
Sí, cal dir que també que l'anell estava en possessió del bisbe, de l'arcabisbe Pasquale Macchi, que va ser secretari de Pau VI,
sí,
i després de Monsenyor Ettore Malnati, que li va oferir el cardenal Giovanni Battista Re, i està fet d'una plata durada, o sigui, aquest anell ja estava, és a dir, porta ja algunes generacions.
Sí, tot i que suposo que en aquests casos, no sé si es fa, s'adapta, no?, al dit del bueno, nou Sant Pare.
Es farà adaptar perquè hi ha l'argenteria del Vaticà
que treballa.
Que treballa, sí, això, no?
Sí, sí. Sí, no és una feina avui dia massa complicada. No. El Sant Pare saluda un per un aquests cardenals que, amb
que
el gest de l'abraçada, són sis i representen doncs, tot el Col·legi Cardenalici que promet obediència en un format més simple, com ha comentat abans Salvador Aragonès, per raó de la dimensió de la celebració, perquè no s'allargui tot més, i tenint en compte que ja havien promès obediència al papa després del conclave, als cardenals. Continua ara la celebració. Després d'aquests ritus complementaris, millor dit, ara podríem dir que ja comença. De fet, el Sant Pare ja ha dit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, i ara comença amb la salutació inicial.
Frates, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacram mysteria celebranda.
Abans de celebrar els Sants Misteris, reconeguem els nostres pecats, diu el Sant Pare, com a introducció a l'acte penitencial de l'Eucaristia. Es fa el silenci a la plaça de Sant Pere com a gest
Confitio
de penitència.
Deo omnipotente, et vobis frates, qui ha pecat...
Jo confesso a Déu, Pare Totpoderós, i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor.
Dominum Deum nostrum. Miserator nostri omnipotens Deus,
que Déu omnipotent sapiadi de nosaltres, perdoni els nostres pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Paraules en llatí que sempre que puguem anem traduint avui.
Thank you.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Senyor, tingueu pietat, Crist, tingueu pietat, Senyor, tingueu pietat. La presència del grec comença aquí, en aquesta invocació tan, tan coneguda i que s'utilitza molt en molts ambients i que és en grec. Per tant, no, no és una cosa novedosa només d'aquesta celebració, la presència del grec.
És molt bonic que també en les celebracions, diríem, normals de qualsevol església o capella o parròquia de Barcelona, especialment en aquesta quaresma que estem quasi gairebé culminant, s'ha fet tant a l'inici a l'acte penitencial com a les respostes a la pregària dels fidels, s'ha utilitzat el Kyrie eleison, que és un, jo diria que és un signe del nostre deute amb l'Orient.
Doncs ara glòria in excelsis Deo, glòria a Déu a dalt del cel. Ara comentarem que també hi ha glòria en, en aquesta missa perquè té una dimensió especial. Glòria, glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem. Us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que seieu a la dreta del Pare, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Aquestes són les paraules que, amb la fórmula de Gloria in Excelsis Deo, clàssica gregoriana, estan interpretant tant els cors presents a la plaça de Sant Pere com tots els concelebrants, cardenals, bisbes i arcabisbes, altres preveres i diaques assistents. Estan interpretant des de la plaça de Sant Pere el Glòria, Glòria in excelsis Deo, Glòria a Déu a dalt del cel. ser-hi presents, doctor Aragonès i mossèn Piqué, el cor de Pueri Cantores, altres cors del Vaticà i el poble que canta.
El cor de la Capella Sistina i després hi ha també el cor de la Pontifícia Acadèmica de Música Sacra.
Perfecte. Em sortia Capella de Música, el cor de la Pontifícia Acadèmia de Música Sacra, que ha dirigit durant molts anys el català Valentí Miserax.
Exacte.
Ara sí que ja el Glòria està a punt d'acabar amb aquest cant tan bonic i allargat en algunes de les seves antífones.
Sí.
I ara la pregària col·lecta donarà pas a la litúrgia de la paraula. En llatí també la pregària col·lecta del Sant Pare.
Oremos.
Dio onnipotente, que hai voluto affidare...
Senyor, Déu Totpoderós, que has volgut confiar a Sant Josep les primícies del misteri de la salvació, concediu a la vostra Església, per la seva intercessió, per la intercessió de l'espòs de Maria, de ser fidel custodi d'aquest misteri i de dur-lo a la seva perfecció. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles... Amén.
Così l'orazione colletta.
La pregària col·lecta acabem de sentir-la en llatí i ara donem pas a la litúrgia de la paraula. Avui hi ha tres lectures, la primera del llibre de Samuel i la segona del Nou Testament. Aquesta primera lectura és del capítol 25è del segon llibre de Samuel. Les banderes i la gent està ben entusiasmada. Lectura del segon llibre de Samuel. En aquells dies, Natan rebé aquesta paraula del Senyor. Ves, digues a David, el meu servent, això diu el Senyor, quan t'arribarà l'hora de reposar amb els teus pares, et donaré per successor un descendent sortit de les teves entranyes i consolidaré el seu regne. Ell construirà un temple dedicat al meu nom i faré que el seu tron reial es mantingui ferm per sempre. Jo li seré pare i ell serà per a mi un fill. El teu casal, la teva dinastia, es perpetuarà davant meu.
Ràdio Estel